Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencem ara i aquí les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, social o cultural de Girona. Us parla Lluís Arté, gràcies per acompanyar-nos en aquest programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat i proximitat setmanal que tenim amb en Josep Víctor Gai, a qui saludem. Víctor, com estàs?
Molt bé, i molt ben acompanyats amb un convidat que repeteix, perquè també repeteix i porta al cap i li tira endavant un dels esdeveniments d'estiu més importants de casa nostra.
Sí, la veritat que sempre, cada any, quan tenim aquesta entrevista estem molt contents perquè parlar de tot el que passa en el Festival de Parlada és veritablement fantàstic per el contingut d'una programació única, per un marc incomparable, per les sensacions i les emocions. És un festival que respira i que es gaudeix d'una forma particularment intensa. Amb nosaltres, Oriol Aguilar, anem a saludar el director artístic del Festival de Parlada. Senyor Aguilar, com està? Gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, la veritat és que estic molt content de saludar-vos, perquè vol dir que tornem a reprendre la vida i amb moltes ganes.
Doncs efectivament, imagino que bé, aquest any la situació encara no és la que desitjaríem tots, però és cert que és notablement molt millor que la que vam tenir que viure desafortunadament l'any passat, no?
Efectivament, creuem els dits, perquè ja siguin passos sempre endavant. Jo crec que hem de fer les coses amb molta prudència, perquè sempre siguin passos endavant i no fem passos enrere. I, per tant, amb aquesta contenció, doncs, poder començar a viure l'estiu i els festivals i començar a emocionar-nos amb la música. I efectivament, l'any passat vam celebrar un festival en streaming accessible i gratuït per tothom. Vam tenir milers i milers de connexions, vam complir l'objectiu de ser-hi, que tothom des de casa pogués gaudir d'un paral·lel diferent. I a part em dic que aquest any tornaríem doncs amb una forma molt més presencial, una connexió amb el públic, aixecaríem el taló, hi hauria públic a l'altra banda i a dalt de l'escenari hi hauria els artistes. I això, aquesta promesa que ens varen fer, aquesta litúrgia, no sabíem si realment podria ser i finalment podrà ser. I ho fem això amb un format molt diferent, amb un auditori molt més reduït, perquè hi hagi menys mobilitat de públic, tot molt més contingut, però amb una programació realment molt important a nivell artístic, amb dansa i òpera, que són els punts forts del nostre festival i de la programació, que destaca d'aquesta manera amb el segell propi de Peralada, no?
Bé, són 35 anys de festival. Senyor Aguilar, en què ha canviat per millorar, perquè ha anat millorant amb aquest, el festival, amb aquest llarg recorregut de 35 anys?
Doncs, efectivament, celebrem el 35 aniversari aquest any, és una de les altres raons per ser-hi, i el festival ja va començar amb aquesta visió inspirada per Montserrat Caballé, que al Mediterrà, al sud d'Europa, hi hagués un festival de referència d'òpera i dansa. Ja des de l'inici, amb aquesta presència de grans artistes operístics internacionals que van recolzar el festival, això va posicionar el festival en un nivell important. Durant 35 anys ja hem incorporat al món de l'òpera a companyies d'artistes tan importants avui com la Fura dels Baus, el Cristalleito, i aquest actiu fa que Peralada ostenti la referència de festivals d'òpera i dansa al nostre país, per bon nivell de l'Estat, del conjunt de l'Estat, i per tant l'ha consolidat com un referent de molta importància. I amb l'altaveu que suposa França per nosaltres, el festival té un prestigi molt notable a Europa i, per tant, en un any normal, no en un any com el que viurem, postpandèmic o encara amb un grau de contenció necessària, el festival atreu a la destinació Costa Brava de Girona a molts melòmens d'Europa que venen a la nostra destinació amb l'excusa del festival, o atrets per la programació, no? Per tant, jo diria que ha sigut l'evolució natural que ha fet que Parlada sigui ja un referent important en el món de l'òpera i la dansa.
Senyor Aguilar, dirigir un, musicalment, artísticament, un festival d'aquesta envergadura i amb la situació que hem viscut, suposo que ha exigit de forma rigorosa i literal el millor de la seva persona, no? Deu estar molt complicat tot això, no?
Bueno, no, sobretot d'un equip, perquè al final aixecar un festival és feina d'un equip entusiasta i molt apassionat i, per tant, això, és una feina col·legiada on cadascú fa el que sap fer, el que li correspon, però les àrees de producció tècniques, de contractació artística, de comunicació, de relacions amb el públic, patrocini, al final és un engranatge molt que requereix això, molta excel·lència en la gestió, i això és el que intentem fer i que fa que any rere any puguem ser-hi, no? I més, en el festival, que com sabeu és d'iniciativa privada i que és possible gràcies a la filantropia del grup i de la família que sota el llegat de Carmen Mateu doncs tira endavant aquest festival, no?
Bé, el nostre convidat ha parlat de la família, la família Suquer Mateu, doncs, que fa possible, d'ençà de 35 anys, aquest festival. Enguany hem de plorar, diguem-ho així, la partença del senyor Artur Suquer Puig, com fa pocs anys també, doncs, despedíem a la seva esposa, però sembla que el relleu està garantit, no?, amb la figura d'Isabel Suquer Mateu. És així?
Efectivament, ens ha deixat fa molt poc l'inspirador del festival, Artur Suquer, que se l'estimava tantíssim, per això li dedicarem l'edició d'aquest festival, i efectivament res hauria fet més feliç Artur Suquer que veure que el festival continuava, com que ha impregnat a tota la casa d'això, de que tot l'esforç que havien fet doncs continués, en aquest sentit la Isabel encarna, no?, aquest llegat que rep dels seus pares perquè el somni de Parlada continuï i continuï sent un far de referència. Sí, sí, efectivament és així.
Bé, un dels trets característics del Festival de Parlada i que li dona doncs una grandíssima personalitat és la dansa i especialment les espectaculars companyies i els solistes que arriben a participar-hi. Quina ens dona la impressió que aquest any la dansa està particularment ben cuidada en la programació d'aquest festival. Què ens pot dir de les diferents atraccions i espectacles que ens visitaran?
Sí, efectivament, en els darrers anys sempre hem procurat inaugurar amb dansa. La dansa és des de Nureyev, que va estar al nostre festival fins avui, Svetlana Zakharova o els noms més grans de la dansa, el públic amant de dansa de les terres gironines, barceloní, francès, sempre ha tingut un referent en Peralada, no? Aquesta inaugurem amb Béjar Valet Lausanne amb l'espectacle que és un cant a la vida, Show Mas Bon, exigit el Ballet de Barcelona en el nostre recolzament a les companyies de casa, però jo destacaria molt especialment la gala de dansa que tindrà lloc justament en homenatge a Carmen Mateu, perquè la guanyadora del Carmen Mateu European Young Artist Award, Maria Jorieva, rebrà finalment el guardó que no ha pogut rebre pel confinament i per la pandèmia i serà Peralada la gran estrella del Mariinsky i amb un espectacle on hi participen dos Premis Nacionals de Dansa, on hi ha Lucía Lacarrà, una de les nostres ballarines més internacionals, on hi ha estrelles com el Xander Paris, el principal del Mariinsky, el Matthew Golding, i on hi ha Chance, el Premi Nacional de Dansa, i Mònica Hamill, construeixen un relat al voltant de la ballarina heroïna. I jo crec que pels amants de la dansa és una cita imprescindible, i qui tingui ganes de gaudir una nit, això, sota les estrelles, mai també hem dit, que una cita el 23 de juliol als Jardins.
Bé, al costat d'aquestes grans figures del ballet, de l'òpera, també mai oblidat el festival els artistes més locals. I enguany, doncs, el dia 31 de juliol tindrem un espectacle que en podríem dir de Palafrugell, perquè serà l'actuació de Sílvia Pérez Cruz. Aquesta nota, diríem, tant de casa nostra, també ha caracteritzat el festival, sempre, cada any, pràcticament.
Efectivament, som un festival d'òpera i dansa, però aquest any ens visita Rufus Dumbright i la Sílvia, que és una artista estimadíssima a casa nostra, doncs també té una cita, també amb un format una mica diferent que fa la nit de Sílvia Pérez Cruz de Peralada excepcional, perquè dins d'aquest recorregut de farsa, d'aquest gènere impossible, que uneix disciplines artístiques com el teatre, el cinema, la poesia o la pintura amb l'art de Sílvia Pérez Cruz, el públic que vingui a Peralada viurà una nit única, perquè el coreògraf ballarí Andrés Corchero intervindrà en algunes de les peces que cantarà la Sílvia. De manera que és una nit que es viurà aquest estiu de forma excepcional i, per tant, també té aquest vincle amb la dansa.
Quan parlem del Festival de Peralada estem parlant de cultura segura i d'un festival que podrà oferir tota la seguretat com perquè el públic gaudeixi amb una situació de tranquil·litat i no s'hagi de preocupar de res que no sigui el gaudir artístic del festival, no? És així?
Efectivament, faltaria més. La cultura s'ha demostrat i reivindicat segura. Sabeu que el conjunt de l'Estat ha sigut un referent internacional, perquè quan tota Europa ha estat tancada, aquí han tingut activitat als principals teatres, i per tant tenim un expertís de com gestionar tots els protocols. Repeteixo, encara que estiguem a l'estiu i a l'aire lliure, no hem de baixar la guàrdia. Per tant, totes les mesures seran poques, encara que el ritme de vacunació sigui doncs, tan accelerat com sembla. La nostra obligació és garantir-nos al màxim la protecció entre tots, i per tant el públic que viurà, a més, amb unes condicions excepcionals, perquè com que és un aforament molt més reduït, doncs encara bueno, doncs, viuràs amb més tranquil·litat o certesa. No? El nostre repte està allà on no ho veu el públic, que darrere el taló, perquè el fer un festival artísticament tan ambiciós és on generes molt moviment d'orquestres, cors, companyies de dansa, i aquí hem d'estar triplement vigilants. Però el públic, en concret, penso que pot gaudir de la màxima certesa i seguretat en un festival com el nostre, com no podia ser d'altra manera, no?
Bé, de portes endintre, doncs el nostre convidat ens podria explicar moltes coses. Com s'articula, com es fa el calendari, com es treballa amb els artistes d'aquí i de fora, però segur que és una feina callada de cara al públic i que dura tot l'any. Expliqui'ns com funciona això de portes endintre, perquè veiem el programa, podem assistir als espectacles, però estem segurs doncs, que just al mes de setembre d'enguany doncs, el nostre convidat ja començarà a preparar el 36è festival. És així?
Bueno, efectivament, a veure, la pandèmia s'ha portat per davant tots els esquemes de treball habituals, però amb un festival que programa òpera i dansa tu treballes a 3 anys vista, perquè si no, no podries tenir els elencs que tens. És a dir, si tu vols fer una òpera amb els millors protagonistes possibles, quadrar les dates que tu vols fer aquesta òpera amb les agendes d'aquests artistes que estan festejats a tot el món, doncs vol dir que ho has de fer molt de temps, si no, no quadren les agendes. I amb companyies de dansa que planifiquen molt bé les gires, doncs també parles 2-3 anys vista. Per tant, aquí no hi ha curt termini. El món del pop és diferent, perquè les gires es munten a l'últim moment, pràcticament. Repeteixo, amb el Covid s'ha portat en l'aire tota aquesta planificació i aquest estiu s'han muntat espectacles amb molt menys temps o menys previsió del que és habitual, perquè a l'estar tancat la majoria de teatres també hi ha hagut més disponibilitat d'artistes, no? L'altra cosa és que les gires internacionals, degut als confinaments, quarantenes, visats, també estan molt restringides, i tot això, bueno, conforma una manera de programar diferent. A mesura que anem recuperant normalitat, doncs tornarem a guanyar aquesta anticipació necessària i agafar els sistemes de treball que teníem abans.
Les mesures de seguretat de la pandèmia condicionen l'aforament. Condicionen igualment el preu de les entrades?
El preu de les entrades, tot i que els espectacles que oferim tenen la qualitat que sempre ha tingut per l'ADA, hem fet un esforç que, a pesar de que hi ha una pèrdua molt important d'aforament i d'ingrés de taquilla, perquè és molt més restringit, hem mantingut els preus que teníem habitualment. Per tant, aquí hem fet un triple esforç, diguéssim. Perquè gaudint de molta menys gent presencial, doncs, clar, lògic, des d'un punt de vista econòmic, hauria sigut repercutir-ho el preu de l'entrada, ho hem evitat absolutament per poder mantenir les línies de preus que hem tingut aquests últims anys.
Bé, hi ha una altra activitat conjunta amb el festival, que és el premi que porta el nom de Carme Mateu, la recordada Carme Mateu, que va fer possible amb el seu marit doncs aquest festival. Traduït seria un premi que, a part de portar el seu nom, és per joves artistes europeus de l'entorn de l'òpera. Ens en pot parlar un xic, fem un petit resum, perquè possiblement és un aspecte menys conegut del festival.
Sí, en memòria de la fundadora i alma mater, Carmen Mateu, vam provocar la convocatòria d'aquest premi, que es dedica a les dues columnes vertebrals de la casa, que són l'òpera i la dansa, com dèiem, i que un jurat internacional premia cada any una de les disciplines. El primer any va ser dansa, per això el 23 de juliol Maria Jorieva, amb 20 anys, va guanyar el premi amb 19, rebrà finalment aquest guardó i ballarà per tots nosaltres, es repeteix una nit molt recomanable i important. I aquest any, fa pocs dies, el jurat va otorgar el premi de jove compositora, compositor d'òpera, una catalana que va sobre així, o va ser mereixedora, Elena Cànovas, al costat de 39 candidates i candidats de tot el món, i per mèrits artístics, diguéssim, no de procedència, es va erigir la guanyadora i l'Helena rebrà l'encàrrec de composar una òpera que s'estrenarà per a l'ADA i després tindrà itinerància en escenaris dins de la temporada del Gran Teatre del Liceu i el Teatre Real. De manera que, bueno, és un premi, a més de ben dotat, doncs, que genera un relleu i una importància a la guanyadora, doncs, i que serveix per auspiciar carreres per joves talents.
Hi ha persones que quan venen a fer la visita al Festival Castell de Peralada, doncs aprofiten per gaudir de tot l'entorn de Peralada, de fer doncs també ús, per exemple, de les instal·lacions d'hostaleria o de restauració, que tenen un altíssim nivell en el cas del Castell de Peralada. Enguany la previsió és de que pugui estar tot operatiu per tal d'oferir també aquest servei complementari al festival?
Efectivament, el festival és una experiència al voltant de les arts, i passejar pels jardins, veure les exposicions, la de Jordi Bernadó, que és l'autor del cartell, les col·leccions del museu i, evidentment, l'experiència vitivinícola i gastronòmica, els vins de Peralada i l'oferta que ofereix amb les mesures de contenció i de requisits, diguéssim, que genera la pandèmia, però ja amb moltes ganes de poder oferir doncs, els nostres espais de restauració, en aquest cas de la mà de grans xefs estrellats amb els sols de gastronomia que corresponen, i estem parlant doncs, del Paco Pérez, del Xavier Sagristà, de l'equip del Toni Jerez, és a dir, d'un equip de professionals de la gastronomia immens, i per tant amb una oferta molt diversificada on pots gaudir abans i després d'ofertes de gastronomia d'un nivell altíssim, i per tant això també fa que venir a Peralada sigui una experiència global que el que intentem és que sigui memorable i que sigui la teva nit d'estiu.
Bé, no el voldríem posar molt compromís a dir quin concert, quina actuació escolliria com a preferent. Ho farem al revés. Un festival de la categoria del Castell de Peralada ha programat Tosca el 25 de juliol. Serà en versió concert, ni més ni menys que a càrrec de la companyia del Teatre Real de Madrid, que ha sigut escollit com el millor teatre d'òpera del món aquest any. Per tant, doncs, el festival a Peralada torna un clàssic, torna a Tosca, i què en diria d'aquesta Tosca, doncs, que el dia de Sant Jaume el tindrem a Peralada.
Sí, efectivament és un títol molt estimat i el Teatre Real, que també és un amic de fa molt temps amb el festival, no vol deixar l'ocasió per ser-hi, però també destacaria que fem òpera escenificada, que és l'Orlando de Sendel, un dels compositors també estimats del festival, amb un equipàs musicalment esplèndid, amb Mestres d'Armadí i el Xavier Sabata al capdavant, i per tant una nit que pot ser preciosa. I ja que parlàvem dels Opera Awards i del Premi al Real, la Cluenda, no hem d'oblidar que la protagonitza el millor cantant del món segons els Opera Awards aquest any, que és el tenor mexicà Javier Camarena, amb la tradicional visita del Gran Teatre al Liceu. Per tant, l'1 d'agost, la gala dels 35 anys, el moment més important per celebrar un aniversari amb el tenor més estimat del moment, amb l'orquestra i cor del Liceu, amb escenes i pàgines d'òperes doncs, del gran repertori. I, per tant, jo potser destacaria especialment aquesta nit, no? El Bel Canto de Camarena, doncs, per gaudir-ne.
Director artístic del Festival Castell de Peralada, senyor Oriol Aguilar, gràcies per ser amb nosaltres. De veritat que li desitgem molta sort. El consell a l'audiència que es facin ja amb les entrades el més llarg possible per assegurar-se doncs, aquests bons moments, que tantes ganes tenim de bons moments, senyor Aguilar. Gràcies per fer-ho possible. Molta sort, molta salut.
Igualment, molta salut a tots. Ens veiem aquest estiu a Peralada i una abraçada molt gran.
Fins ben aviat. Fins ben aviat. Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
Fins una setmana entrant, si vol.
Recordi que aquest programa va fer possible la Diputació de Girona fent possible una emissió radiofònica de proximitat. Els ha parlat Lluís Arter. Gràcies. Fins la propera setmana. Adéu-siau.